Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença la sessió de control dedicant-li unes paraules.
Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu de Sant Jordi.
L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any, volíem dir, havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors a la Nacional 260 a Besalú i també a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En el primer moment s'hi van desplaçar 7 dotacions i a hores d'ara hi queden 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Jo crec que més conegut de tot Catalunya durant aquest estiu. No sé si serà la cançó de l'estiu, tot apunta que ja ho és. En tot cas, li preguntem sobre aquesta cançó de l'estiu i d'altres que proposen els nostres oients a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia de nou.
Bon dia, i evidentíssimament per mi sí que és la supergran cançó de l'estiu.
El Xavi que triomfa, que lo peta.
Home, sí. És que, a més, està molt bé que la cançó d'estiu vingui d'un grup de tantíssima qualitat.
Sí.
Qualitat a nivell musical, de lletrista, etc. Em refereixo?
La Ludwig Band, no?
Exacte,
una gran descoberta.
Exacte.
Molt bé, molt bé.
Correcte,
molt bé,
correcte.
Però què diuen els oients? Perquè jo em sembla que no sé si t'han recomanat cançons tan recents o com va això, a veure.
No sé, sí, mira, la primera no la posarem perquè és la cançó que veu de posar, però em fa gràcia que ens ho diu, que és una gran coneguda d'aquest programa, que és l'Anna Morgades. Salutacions des d'aquí,
Anna. Anna, una abraçada.
Sí, i tant, que és, evidentment, el Xavier, com estem escoltant, el tècnic de so de Ludwig. Però aquí en tinc una nova, que no sé si coneixereu tots, que és fantàstica, i en posarem un trosset. Ens ho diu la Maria, i es diu Festuc. És de Marcos. Ja veuré, ja.
M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia... No, és pistatxo, es diu pastuc.
Què?
Pastuc.
Com dius?
Pastuc.
En sèrio?
Jo estava de pastuc.
La coneixies?
No, gens, jo. No. Gens. Doncs tu sí o què?
Sí, aquesta, mira, Marcos va ser finalista a l'Ope Fest, que organitzem aquí a Cardeu junt amb la xarxa, i la veritat està fent coses molt interessants, i es va sorprendre quan vam veure aquesta. I ara et portaré un parell de cançons, ens ho porta l'Anna, i ens diu una cosa que estic molt d'acord. Diu, per mi la cançó de l'estiu és Ja dormiré, de La Fúmiga i Figaflaues, una cançó mitiquíssima ja, tot i que té, crec que un parell d'anys a molt estirar. Diu, la cançó nostàlgica, en canvi, és Que no s'acabi, també dels Figaflaues. Diu que parla de llançar, que és el seu refugi al món i que li encanta. Jo aquí et diria que hi ha cançons d'inici d'estiu i de final d'estiu.
Aquí m'ha agradat això. Sí, la cançó nostàlgica. Sí. Sé que és veritat, eh? Sí?
Tu és que mira, ja veuràs, tens ganes d'estiu, de festivals, de tot, i et sona això. Escolta.
Per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense en tu. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabi l'estiu.
Seria de principi, festa.
De principi. Però imagina que després estàs com, va, a llançar mateix o per allà amb una posta de sol, saps? Una cerveseta, un mojito. Ja a principis de setembre saps que has de començar a treballar i en aquell moment et sona això.
I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat, que no.
Gallina, eh?
Sí.
Hem de pensar que, ostres, crec que està molt ben trobat això que ha dit l'Aina, de cançons d'estiu d'inici, cançons d'estiu de final, perquè és cert, totes tenen el seu moment. No sé si tu en tens alguna concreta per aquest estiu.
No, de final d'estiu... Jo sóc més de finals d'estiu, també. O de primavera. De primavera sí que en tenia alguna. Bueno, no ho sé. Cada estiu té el seu, té els seus moments, perquè clar, és el que deies tu, no és el mateix estar de concert cridant o estar a la nit que passar, encara que sigui un dia d'estiu ple, radiant a la platja, no? La vibra és una altra. O si te'n vas a fer surf, doncs ja te'n vas cap a cançons més californianes, què vols que et digui?
Exacte. I mira, com a potser final dels comentaris, et diré un que ens ha dit la Maria, que això, ostres, ens cau lluny, però evidentment tots i totes les hem ballat, que és qualsevol del Caribe Mix, jo diria més, i del Disco Estrella. Que
molt
sí,
bé.
Caribe Mix 2001.
Així. Sí. De fet, hi havia recopilatoris abans que existís Spotify, que ara t'ho posa molt fàcil. Hi havia el típic recopilatori de l'estiu, que segurament que ara hi ha la típica llista, també, de Spotify, de cançons de l'estiu, però cada any a l'estiu sortia el recopilatori i era el que punxaven els DJs a totes les festes de DJ.
Mira, gran època pels DJs, que no havien de fer res, només posar un doble CD, canviar-lo quan arriba al final del primer i ja està. I ja ho tenien tota la sala i tota la plaça de festa major aixecada,
Doncs moltes gràcies, Enric. Sapigueu que podeu continuar portant cançons. Jo m'esperava cançons més friquis, Encara hi sou a temps, fins que tanquem programa.
Portaré alguna friqui al final, potser.
Vinga, va, quedem així. Gràcies, Enric.
A reveure.
Però, com dèiem, els estius canvien, les cançons de l'estiu també canvien, la societat canvia. I és això el que ens proposen ara des de Ràdio Arenys, una mirada sociològica a la cançó de l'estiu, al llarg d'aquests darrers 50 anys.
Quan arriba l'estiu, el sol escalfa la pell i la música escalfa la memòria. Cada generació té una cançó que li recorda un amor, una platja, una festa. Avui us proposem un viatge per les cançons de l'estiu, aquelles que han omplert les nostres vacances des dels anys 60 fins avui. Als anys 60, l'estiu sonava a guateque. Guitarres senzilles, tornades repetitives, lletres innocents. Era l'època d'aquest la-la-la, del ye-ye o del ball a la plaça del poble. Esta noche hay una fiesta, vamos todos a la fiesta, la noche acabará. La música era humana, directa, sense artificis i, sobretot, era col·lectiva. La cançó de l'estiu no la decidia ningú. De fet, la feia la gent. Si yo tuviera una escoba, 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 quantes coses barreria. Són els anys 60 quan neix la cançó de l'estiu. Als 70, la indústria discogràfica descobreix el poder de l'estiu i comencen a fabricar hits pensats per sonar a totes les ràdios. Històries que enganxen, com per exemple la d'Eva Maria. Eva Maria se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Eva Maria se fue. Vacances, sol, festa, turisme, ritmes més ballables i tornades que ets treure del cap. L'estiu es converteix en una marca. Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó y me dio tu querer. Que tanto i de sobte arriben els 80. 80, color, exageració, festa, sintetitzadors, eurodisco i ritmes sobretot brillants. Vamos a la playa. Lletres visuals, directes, hedonistes. La cançó de l'estiu defineix precisament l'estiu. La platja, la gresca, el xiringuito. El xiringuito, el xiringuito, el xiringuito, el xiringuito. Yo tengo un xiringuito a orillas de la playa. Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. A la dècada dels 90, l'estiu es globalitza. Arriben ritmes eurodents, coreografies que tothom sap, coneix i balla, i cançons que funcionen en qualsevol idioma. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena, ay. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, Cançons com El tiburón, La barbacoa, amb frases curtes, repetitives, pensades per ballar en grup. L'estiu es fa internacional, l'estiu es fa viral, i això que l'internet encara no existeix. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, that's where I'm from, sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. I als 2000, el reggaeton entra amb força. Ritmes lents, sensuals, repetitius i al mateix temps hits europeus que esclaten a YouTube, com per exemple Dre Agostea Tintei. Música Tot i que aquí ho vivim, amb la cançó de la cervesa, l'estiu es converteix en un mem digital. La música ja no només es balla, sinó que també es comparteix. Tot això fins que apareix l'era de l'streaming, l'any 2010. El 2010 Spotify decideix el que escoltem. Reggaeton global, producció polida, tornades curtes, coreografies virals...
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
El repte és aconseguir milions de reproduccions. La cançó de l'estiu la tria l'algoritme. Hits que no només sonen, sinó que a més colonitzen internet.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más.
I avui l'estiu és, sens dubte, TikTok. Després de la pandèmia, el hook, la frase curta, un beat minimalista i milions de vídeos que fan esclatar una cançó, fins i tot abans que s'escolti.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta.
El ritme és global, afrobeat, reggaeton lent, dancehall, lletres d'empoderament, de festa, d'identitat. L'estiu és instantani, compartit, però sobretot digital. I així ens va la cultura. 60 anys de música, ritmes i històries. Hem passat del transistor al TikTok, del guateque a l'algoritme. Però una cosa no ha canviat. Cada estiu té una cançó que ens acompanya, que ens defineix, que ens recorda qui érem, però sobretot qui som. Perquè l'estiu passa, però la música sempre torna.
Barcelona pa' Santo Domingo. Rosalía.
Ai, amb sonoritats de Rosalía al final. Josep Maria Cano, imponent des de Ràdio Arenys, moltíssimes gràcies per aquesta afanyada de report que t'has pagat, doncs, fent tot el patchwork, tot l'encaix de les diferents cançons de l'estiu des dels anys 60. Déu-n'hi-do aquest anàlisi sociològic que hem fet. Va, que seguim endavant i la propera connexió serà en directe i de música ja no parlarem. Ara abandonem una miqueta el tema i parlem de la feina dels socorristes de l'estiu.
Obert per vacances.
Fa calor, moment per anar a la piscina a refrescar-se. Ens hi desplacem ara mateix per guaitar, això sí, des de la Torre dels Socorristes i parlar d'una qüestió que afecta directament la seguretat dels banyistes. Al llarg dels propers minuts ens centrarem en aquesta professió, al sector del socorrisme. I és que durant anys molts professionals han denunciat sous baixos, condicions precàries i concursos públics on sovint es prioritza el preu per damunt de la qualitat del servei. En aquest context, una empresa del Camp de Tarragona ha decidit apostar per un model diferent. Posa el socorrista al centre. D'aquesta manera vol dignificar la professió i formar professionals qualificats. Ens ho explica tot plegat en entrevista el nostre company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
Bon dia.
Ets a la piscina.
Som a la piscina.
Sí, eh?
Som a la piscina, però no ens estem banyant, que consti. De moment.
De moment.
De moment.
Espera't,
de
que el
moment.
Micròfon i aigua no sé si casaran massa bé. Així que
mira,
espera't una miqueta.
Ho podríem provar,
però,
eh?
Sí, provem-ho, va. A final d'estiu, va. Que si es trenca alguna cosa, no... Fem els despistats, no passa res.
Vinga, va. De moment no hi ha gaire moviment aquí en aquestes instal·lacions on ens trobem per caure'n d'aquí una estona. Però qui sí que ens acompanya és un equip de socorristes que vetlla perquè tothom pugui gaudir de la piscina amb seguretat. Són amb nosaltres l'Albert Bel i en Diego Martínez, fundadors de Socorristes Professionales. Aquesta és una empresa que en pocs anys ha arribat a prestar servei en desenes de piscines i instal·lacions del Camp de Tarragona, i tot amb aquesta idea tan clara que tu definies ara fa un momentet, que és que un bon servei de socorrisme només és possible si els professionals estan ben formats, ben tractats i ben remunerats. Albert, Diego, molt bon dia i gràcies per compartir aquesta sessió amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Quan fem referència a dignificar el sector del socorrisme, de què estem parlant exactament?
Doncs estem parlant que el socorrisme és una professió que té que estar valorada, perquè el que ens hem donat compte, bueno, de fet l'empresa la vam muntar perquè ens vam donar compte que el socorrisme era com una cosa de, bueno, és un treball d'estiu, qualsevol persona val, i qualsevol, hi havia molt d'intrusisme, no hi havia un conveni clar aquí a Catalunya que tingués en compte la professió del socorrisme. I això, parlant amb el Diego, que és el meu soci de l'empresa, vam dir, ostres, i si muntem un model on posem per endavant el socorrisme en la professió, fem una formació com reglamentada i només nosaltres com a empresa contractem socorristes que siguin formats aquí a Catalunya, que tinguin la titulació en regla, que tinguin el ROPEC, i a canvi els oferim unes condicions de treball dignes, un sou que és com es mereixen, i intentem fer veure, sobretot als ajuntaments, que no es pot basar tot en el preu, perquè si ens basem només en el preu sempre trobarem empreses que van a un preu més econòmic, i què passarà? Doncs pues que hi haurà una altra vegada l'intrusisme. Per exemple, fora de Catalunya tot el tema del ROPEC no existeix.
Què és el ROPEC?
El ROPEC és el registre oficial dels professionals de l'esport de Catalunya. Llavors, és una titulació homologada a nivell, per exemple, d'una formació professional de grau mitjà. Els xavals que es treuen aquesta titulació tenen un curs homologat pel SOC, que dura 6 mesos. La veritat és molt complet. I surten d'allà formats correctament. No, per exemple, ens han arribat a trobar títols de socorrisme que venen d'altres comunitats fets online. O sigui,
clar, la cosa canvia.
La cosa canvia.
Anirem obrint algun d'aquests melons que ja has deixat caure, Albert. Abans, però et volia preguntar, quin impacte té tenir un socorrista ben remunerat i valorat en la qualitat del servei que rep l'usuari?
Doncs que el socorrista, quan treballa a gust, es fa la piscina, se la fa seva. S'integra amb els usuaris, veu que ell és valorat, que la seva funció ajuda a que no hi hagin accidents, i sobretot sap que a final de mes doncs cobrarà el que li toca, no? Perquè estem parlant que són 3 mesos, i si no s'apaga correctament, per tota la formació que requereix ser socorrista, no sortirà a compte. De fet, cada any tenim veritables problemes per trobar socorristes de qualitat. O sigui, socorristes amb titulació homologada i amb ROPEC. Si no volguessis això, et trobaries més fàcilment. Però nosaltres, la nostra filosofia, de fet, com a empresa hem anat creixent, però mai per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, sempre premiem la qualitat, a no la quantitat.
És una decisió fàcil en un mercat tan competitiu, com ara deies, aquesta decisió que vosaltres heu pres?
És molt, molt difícil. És molt difícil perquè moltes vegades, a veure, no deixem de ser una empresa on vols tindre una sèrie de beneficis, siguem clars. I moltes vegades nosaltres posem la nostra filosofia per endavant i hem renunciat a projectes o a piscines, perquè sabíem que l'única manera que d'aconseguir-la era rebentant els preus. I
on rebenta preus una empresa que vol retallar?
Doncs, a veure, tal com funcionen les licitacions avui en dia, segons quins ajuntaments, és 100% preu. No hi ha cap
preu hora.
Preu hora. Llavors, què passa? Partint d'un preu hora X, que fan les empreses, però és anar tirant avall, està clar, no? Vull dir, i ens han arribat a trobar nosaltres licitacions que ens han presentat i han perdut, i han vist, clar, si te presentes una licitació pots veure qui ha guanyat, tens el dret de veure qui ha guanyat i en quin preu ha guanyat, i realment ens sorprenem del preu ara, perquè si vols aplicar el conveni que toca avui en dia és impossible pagar amb aquell preu ara. Llavors, a partir d'aquí, fes que cadascú es faci la seva idea de com estarà tractat el socorrista.
De fet, vosaltres us heu trobat instal·lacions que primer van apostar per una oferta més barata i que després us han trucat perquè no estaven satisfets amb el servei. Aquesta és una realitat.
Sí, sí. Nosaltres ens hem trobat... ens vam trobar en un cas molt curiós, que no direm ni el lloc ni la població, però que vam quedar segons amb la licitació, a molta diferència del que va guanyar, i a l'hora d'obrir, doncs, allà no es va presentar ningú, perquè era una empresa de fora d'aquí Catalunya que va posar un preu hora que quan el vam veure vam al·lucinar, i bueno, dius, bueno, hem perdut. Doncs a l'hora d'obrir ens va trucar l'alcalde que a veure com ho podíem fer, mentre... perquè hi ha, amb una licitació hi ha un procés, fins que no pots descartar el que no t'està complint, li has de fer un requeriment, li has de dir a veure per què no compleix, bueno, hi ha tot un procés, i mentrestant per cobrir això, doncs vam tindre que fer un contracte menor, d'unes hores en concret, fins que no ens vam poder signar nosaltres el contracte, bueno... És el que he dit de l'intrusisme i el que tot els vagi a preu ara. Per sort, ara els ajuntaments, sobretot, estic parlant de la zona on nosaltres ens belluguem, han començat a veure que no tot es pot basar en el preu ara, i sí que ja estan començant a posar una sèrie de clàusules de qualitat, per exemple, el temps de resposta en cas de que un socorrista no vingui, que l'empresa estigui situada a prop perquè puguem reaccionar, que hi hagi coordinadors constantment que en aquest cas som nosaltres, som el Diego i jo, que constantment estiguéssim visitant totes les piscines i així poder detectar, doncs, errors o mancances.
Diego, quines són les habilitats o qualitats imprescindibles que ha de tindre tot socorrista, més enllà de saber nedar, que ja donem per fet que això és bàsic?
Bé, nosaltres ens fixem molt, no ens fixem tant en la titulació, perquè hi ha molta titulació, l'Albert i jo ens fixem molt en el factor humà. És una característica, sempre fem aquesta pregunta, fem una entrevista a un socorrista i diem, escolta, tu deixaries aquest noi cuidar dels teus fills petits a la piscina? I a vegades diem no, infelicitat, té tota la titulació, però estem veient que no, a l'entrevista ja veiem que no, i nosaltres valorem molt el factor humà, que el socorrista s'integri completament, com ha dit el meu company l'Albert, que s'integri completament a la piscina, que formi part de l'estiu, de molta gent, que vigili sobretot el tema de la prevenció, no? Com vam parlar, a vegades diem que un socorrista que te diu he fet no sé quants rescats, és a dir, aquest socorrista, si ha fet molts rescats en un estiu, és perquè no ha fet una prevenció bona.
Quin percentatge de la feina d'un socorrista és vigilància i quin percentatge és prevenció? No sé si això es pot quantificar.
Bé, és quasi el 100% és prevenció. És quasi 100%. Nosaltres quan actuem és perquè la prevenció ha fallat. Per això han de saltar a l'aigua. Quan un socorrista salta a l'aigua és perquè ha fallat tot el que la prevenció ha fallat.
I en aquest sentit, què és el que la gent fa més malament quan va a una piscina com la que ens trobem ara? No sé si és de les grans que gestioneu vosaltres o de les petites en un poble. Mira, Núria, no ho he explicat. Avui m'he quedat a la piscina del meu poble.
Home, ja ho donàvem per suposat perquè és xula. És xula i sí. I així tots...
No, però el meu poble, però el meu poble no és la piscina d'Altafulla, eh? Quan dic el meu poble vull dir que m'he quedat a la piscina de Salomó.
Ah, això sí que no m'ho esperava. I és xula?
Ah, veus? Home, i tant! Què de dir jo?
No.
És xulíssima. Clar, és un poble de 500 habitants. Potser sí que el mes d'agost hi ha molta més gent de segona residència i algú, doncs, que s'allotja. En una piscina així, què és el que la gent fa malament? Ja entenem que no ho podem comparar amb, per exemple, Salou o en un complex hoteler. Però aquí què diríeu? Que una piscina d'unes característiques normal, eh, Núria? Després sí. Farem fotografies. Què és el que la gent fa malament?
Bé, això és una cosa que parlem molt a l'Albert i jo a les nostres reunions. Tot això és la gent del poble. Hi ha pobles que la gent és extremadament educada, com és el cas aquí de Salomó, que és una gent molt educada, molt cívica, que cuida de les instal·lacions, que respecta la figura del socorrista, que fa les coses com han de fer. És una piscina que hi ha zero, o sigui, mai passa res, gràcies a Déu. Mai passa res, però nosaltres hi ha pobles que, bueno, que ja, ja és una mica més complicada. Hi ha la vigilància, el socorrista ha de tenir una mica de mà esquerra per parlar amb la gent, perquè la gent... Però, bueno, és un tema d'educació. Nosaltres també busquem el perfil correcte del socorrisme segons la piscina que vagi a treballar.
Perquè, a veure, l'usuari es pot llançar de cap o no es pot llançar de cap? O, ha d'anar sempre caminant o en algun moment pot accelerar el pas per la zona de platja?
Sí, nosaltres el que els hi transmetem als nostres socorristes és, sobretot, prevenció, prevenció, prevenció. Això què vol dir? Si tu veus un nen corrents, para'l. Para'l, perquè si te cau, el tindràs que anar a curar, deixaràs de vigilar la piscina per aquell accident, o tan senzill com el típic que es fan en totes les piscines de tot arreu, eh? De tot arreu. És, anem a fer el típic mortal, val? I la gent no veu el perill que té de calcular malament el gir i picar de cap contra la vorera de la piscina, i és un accident que pot ser o no passar res o directament te'n vas al 112, directament.
I s'acaba l'estiu.
El típic al mig de la piscina, anem a fer castells, vinga, primer comencem només pujant un. Ah, ostres, ara ha sortit, vinga, ara pugem dos. Això sí que ho hem vist en una piscina, caure d'un castell, picar contra l'altre usuari i rebentar el
mar,
tots dos.
Déu-n'hi-do. Núria, tu ets de fer mortals quan vas a la piscina?
Ara ja m'estàveu espantant amb l'entrevista, que no ho deixem aquí, perquè ara a mi em fa molta pressió aquestes coses, eh? De trencar-se caps
doncs,
i ossos.
Deixem-ho estar. La prevenció per davant del salvament, com bé ens han explicat el Diego i l'Albert, d'aquesta empresa, Socorristes Professionals, que el que vetlla és que el socorrista estigui satisfet i alhora els usuaris també contents amb la feina que fa aquesta persona que vetlla per la nostra seguretat en instal·lacions en què de vegades no ens acabem de comportar, i això segur que ho hem fet tots, sí, com sí, tocaria.
Sí. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i gràcies també per la feina brutal que fan els socorristes aquí. Des d'aquí un homenatge per tota aquella gent que té cura de nosaltres, perquè nosaltres els ho passem bé, ells pateixen una miqueta massa. Moltes
i tant,
gràcies, companys.
Escolta. Diego, Albert, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, bon dia i bon estiu.
Eduard, et banyes o no? Perquè m'han dit que si no portes banyador no et banyaràs, eh? Perquè m'han no, dit clar. Que tu mai vas amb pantalons curts, Albert? Ai, Eduard.
Qui t'ho ha dit, això?
No t'ho puc dir, però m'han dit. L'Eduard no la va amb pantalons o no porta, o no es banya.
No, sí? no, és veritat. Jo no vaig mai amb pantalons curts.
Bon xivat, aquí se sap tot.
Ai.
Ara pateixes, eh?
Em penso que ja sé qui t'ho ha xivat. Les seves inicials són MPG, pot ser?
No.
No?
No. Ai. Així hi ha molta gent que sap que no portes mai pantalons curts. Ara parlem.
Bé, hi ha algú que em coneix, però vaja, bé, ja m'ho explicarà.
Vinga, refresca't, deus estar tot vermell. Refresca't a la piscina.
Això farem.
Eduard Virgili, Altafulla, gràcies.
Que vagi bé, a reveure.
Gràcies. Ai, ens disculpareu aquests momentets que tenim, així de distensió. Mira, fa gràcia. Estem tots connectats, tota la comunitat de l'Obert per Vacances, i això és molt xulo. Vinga, va, que parlant de comunitat, el programa ja veieu que no el fem sols. A Tarragona Ràdio, evidentment, contem amb l'ajut de ràdios 70 emissores de tot Catalunya, i l'emissora a qui donem pas ara mateix és Emunt. Emunt ens porta des de Terres Lleidatanes un altre apunt sobre patrimoni. A més, molt, molt xulo. Visitarem el molí fariner, la història que té el molí d'Alfarràs.
Quan arribem al conjunt de l'antiga fàbrica tèxtil Viladés, al nord del municipi, les naus industrials, ja en desús, en recorden una etapa molt important de la història d'Alfarràs. Durant dècades, aquesta fàbrica va donar feina a moltes famílies i va situar el municipi dins del mapa industrial del Segrià. Però abans que hi hagués fàbriques, màquines i producció tèxtil, aquest mateix espai ja tenia una activitat molt important. Al costat d'aquest conjunt hi trobem un edifici molt més antic, un edifici que ja funcionava molts segles abans de l'arribada de la industrialització, i aquest és el molí fariner d'Alfarràs. Primer de tot, anem a entendre els seus orígens i la seva importància, ja que en l'edat mitjana els molins eren molt més que simples edificis on es transformava el gra. Eren elements estratègics dins del territori, vinculats al poder dels senyors feudals. Controlar un molí significava controlar l'economia, el territori, inclús quelcom més important que tot això, l'aigua. Per apropar-nos a la història, ens n'ha parlat el Ramon Dalfó, historiador del propi municipi, d'Alfarràs.
El molí d'Alfarràs és un edifici d'origen senyorial, per tant ens connecta directament amb l'edat mitjana i ens explica molt bé com era la nostra societat en clau d'economia artesanal fins fa ben poc. Podríem parlar fins la generació, per exemple, de les nostres padrines i padrins. Per què? Doncs perquè el trobem documentat des del 1152 i es tracta doncs d'una documentació on figuren diferents possessions, diferents propietats del senyoriu d'Alfarràs. En concret es tracta d'un document d'enllaç matrimonial entre les famílies senyorials d'Alfarràs i d'Almenar.
I el més important és que no apareix de manera aïllada, sinó que formava part del conjunt de possessions del senyoriu. Això ens indica que ja en aquell moment era una peça important dins l'organització econòmica i territorial. Amb el pas dels segles, l'edifici va anar canviant de propietaris. L'any 1601 va passar a mans de la ciutat de Lleida i, posteriorment, l'any 1678 va ser adquirit pel marquès d'Alfarràs, que va impulsar una ampliació del molí. Però malgrat tots aquests canvis, la seva funció principal es va mantenir durant segles, ja que l'aigua és el gran element que explica la història del molí. El canal de Pinyana permetia portar l'aigua fins a la instal·lació i aprofitar la seva força per moure les rodes hidràuliques. Aquest sistema convertia l'energia de l'aigua en moviment mecànic que permetia accionar les moles encarregades de triturar el cereal i convertir-lo en farina. Però la dimensió de l'edifici ens mostra que no era un petit molí local, sinó una instal·lació de gran importància.
Es tractava d'un monopoli senyorial, doncs perquè el senyoriu d'Alfarràs, que després esdevé un marquesat, tenia com el privilegi prioritari en tota la zona, amb les aigües del canal de Pinyana, el que és aquesta zona del Segrià Nord, doncs d'utilitzar aquestes aigües per la molta de farina. Per tant, és una factoria, diguéssim, hidràulica, que funciona amb aigua. Sabem des del segle XVI que hauria de tenir uns nous espais de molta, unes nou rodes, ho sabem perquè que encara es conserven uns 8 carcabans, que es diu, que són aquests elements de la molta que ens indiquen la sortida de les aigües. Ho podem veure si avui dia passem pel molí, veurem que té unes 8 arcades. Originalment serien 9 i sabem pels documents que estaria documentat des del segle XVI.
Però la història del molí no es queda en l'edat mitjana. Com molts altres molins de Catalunya, aquest edifici va saber adaptar-se als canvis tecnològics i econòmics de cada moment. Amb el pas del temps, l'aprofitament de l'aigua ja no només servia per moldre cereal, també es convertiria en una font d'energia per a noves activitats industrials.
A partir del segle XVI, també s'incorpora un molí del batan, és a dir, un hidraper, per fer teixit.
I aquesta dada és especialment interessant perquè ja ens apunta cap a una nova etapa del municipi. Alfarràs, que durant segles havia estat vinculat principalment a l'activitat agrícola i als aprofitaments hidràulics, començava a relacionar-se amb una altra activitat que acabaria marcant profundament la seva història, la indústria. Durant els segles XIX i XX, l'arribada de la industrialització va transformar molts pobles catalans. Els antics molins hidràulics, que durant segles havien estat eines de producció tradicional, sovint van trobar una nova funció com a generadors d'energia per a les noves fàbriques. I el cas d'Alfarràs és un exemple molt clar d'aquesta transformació.
A partir del segle XIX, a finals del segle XIX, s'instal·la una turbina més moderna, que seria una roda de fusta com les que hi havia abans per fer farina, però millorada. En aquest cas ja amb ferro. I en aquest sentit, doncs, aquesta turbina no era per accionar la molta del molí, sinó que es va derivar amb un arbre transmissor, que el tenim documentat amb planimetria, cap a les màquines de la nova fàbrica de filats que va construir el marquès d'Alfarràs.
És en aquest moment quan el molí queda vinculat al naixement de la indústria tèxtil d'Alfarràs. La nova fàbrica de filats, construïda pel marquesat, acabaria convertint-se al 1894 en la fàbrica Viladés i posteriorment també tindria relació amb la construcció de la fàbrica Casals. Durant bona part del segle XX, les fàbriques tèxtils van convertir-se en el principal motor econòmic del municipi. Van generar ocupació, van transformar la vida social del poble i van marcar diverses generacions d'habitants. A partir dels anys 70, quan ja formava part del conjunt de la fàbrica Viladés, el molí va passar a tenir nous usos.
El molí va acabar perdent la seva activitat a partir dels anys, podríem dir, 50, i als 70 passa a incorporar-se com una dependència de la fàbrica i llavors passa a tenir altres funcions, eh? Des de fusteria, també alguns testimonis esmenten que era un lloc on es feien cordes de piano i també va passar a ser un dipòsit d'aigua.
Aquest canvi d'usos és una mostra de com els edificis patrimonials sovint no desapareixen quan deixen de fer la seva funció original. S'adapten, canvien i continuen formant part de la vida del poble. En el cas d'Alfarràs, el molí va passar de ser un espai de producció de farina a formar part d'un complex industrial que durant dècades va ser fonamental per al municipi. Però aquesta etapa industrial també va arribar al seu final. L'any 2005, la fàbrica Viladés va tancar definitivament les seves portes. Ja l'any 2021 l'edifici presentava un estat de conservació molt delicat i es va haver d'actuar amb urgència per evitar que una part important col·lapsés. Ho explica Benet Pero, segon tinent d'alcalde d'Alfarràs i responsable del projecte del molí.
Dic la veritat, potser m'enganyen, no la vull enganyar, però anava molt justet, amb un mes i mig, si no haguéssim fet l'actuació, que es caigut tot. Perquè el paleta que va vindre, el constructor va dir que, bueno, que estava molt malament.
La primera fase va ser assegurar l'edifici, especialment la coberta i els elements estructurals. Un cop assegurada l'estructura, el segon pas era trobar una nova funció que permetés que el molí tornés a tenir activitat. La proposta, finalment, ha estat en convertir-lo en un alberg, aprofitant la seva ubicació i la relació d'Alfarràs amb el pas del camí de Sant Jaume, a banda de l'activitat pesquera, ja que, pel terme municipal, hi passa el riu Noguera Ribagorçana, fet que atreu vora 100.000 amants de la pesca esportiva cada any.
La idea passava al poble que pogués tindre un edifici emblemàtic de la vida i que puguem fer la seva, i a més també pel camí de Sant Jaume. És un albergue bastant, volem fer un plan albergue, té molta gent a caminar, també tenim molta gent de pesca.
Junt amb la planta per a la pernoctació, també s'hi farà una sala polivalent per celebrar esdeveniments municipals i conservar la memòria històrica de l'edifici. També està previst que s'hi faci una zona de bar-restaurant. Però la recuperació del molí no té només una importància turística, lúdica o patrimonial. També té un component sentimental per als alfarracins i les alfarracines.
La gent gran que està dient, hòstia, ho ha arreglat una cosa que feia anys que havia entrat de petit i no havia tornat a entrar mai més.
Per aquest valor històric, arquitectònic i patrimonial, l'edifici està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, una de les màximes figures de protecció del patrimoni català. Ara, el repte és que aquesta protecció vagi acompanyada d'una nova vida per al molí. El projecte de recuperació vol convertir-lo en un espai obert al poble i als visitants, amb la previsió que aquesta nova etapa sigui una realitat l'any 2027.
El molí fariner d'Alfarràs, déu-n'hi-do, avui la història que ens ha explicat l'Arnau Vilà des de M1FM, des de Terres Lleidatanes. Seguim endavant, ara sí, amb un darrer contingut que ens arriba des de Sabadell. Ja veieu que anem travessant durant tot el matí, aquestes hores, dues hores, anem travessant tot el país. A Sabadell us proposarem un espai de cuina. Avui, unes postres tan senzilles com irresistibles, d'aquelles que fa generacions que són presents a moltes taules a l'hora d'esmorzar, berenar, els esporta, com dèiem, la companya Anna Clarà de Ràdio Sabadell. Ella ha estat cuinant amb la seva mare, la Núria Andreu, i ens descobreix un dels secrets que l'Anna ve tastant des de petitona, el coc de iogurt.
Doncs ja tornem a estar aquí una altra setmana al programa de cuines d'Obert per Vacances i avui parlarem amb una persona que per mi és molt important, que és la meva mare, que es diu Núria. Hola.
Hola.
I llavors avui us portem una recepta que des de que jo sóc petita a casa la portem fent des de sempre. És una recepta molt bàsica, molt simple, però que surt molt bona. És la coca de iogurt, no?
Sí, efectivament. És una recepta que és molt senzilla i que crec que en moltes llars de tot arreu la saben fer, però que a cada casa queda de diferent manera.
Sí, al final no sabem si és pel tema, bueno, perquè els ingredients sempre són els mateixos, però no sabem, potser és pel tema del forn, no? Que depèn del quin tipus de forn tinguis, et queda d'una manera o d'una altra. Hem arribat a aquesta conclusió.
Sí, hem arribat a aquesta conclusió perquè jo la faig moltes vegades i allà on la porto sempre em diuen, però que bona, quina coca és aquesta? Doncs bé, jo sempre dic la coca de iogurt, perquè tothom sap quina és la coca de iogurt.
Bueno, comencem primer una miqueta parlant d'aquesta recepta abans d'explicar als oients quins són els ingredients, per si la volen fer. Tu on vas aprendre aquesta recepta?
ui, aquesta recepta ja la feia la meva mare quan jo era petita i jo la vaig voler aprendre perquè a part és molt senzilla i d'aquí que jo amb els meus fills, és a dir, amb tu i amb el teu germà, doncs sempre us ha agradat moltíssim i bé.
Però és una recepta que et va ensenyar la teva mare.
La meva mare, sí, sí, ella la va ensenyar o la va aprendre, doncs no sé d'aquí, la veritat, però sé que a casa ella la feia, per això, perquè era molt senzilla i molt bona.
Llavors, tema ingredients, què porta?
Tema ingredients, porta 3 ous, sencers, tot, els poses en un bol.
Amb la clara i la llema, no?
Sí.
No, la clara
i el rovell.
I el rovell, això.
Correcte. Ho poses allà, en un bol, i aleshores agafes un iogurt. Si pot ser de llimona, amb gust de llimona millor, i si no, és igual. Després hi ratlles una miqueta de llimona. Llavors poses el iogurt dins del bol, i amb la mida d'aquell iogurt, has d'emplenar-los 3 vegades de farina.
Farina normal, no?
Farina normal, sí. La blanca, la de tota la vida. 2 de sucre, sucre blanc o moreno. Això del sucre a vegades també hi ha gent que hi posa una miqueta menys, perquè diuen que menys sucre, no? Bueno, però jo sempre hi poso 2. I després una i mitja més d'oli. D'oli normal, d'oli de...
El de cuinar, no?, per exemple.
Sí. I llavors tot això ho aboques amb el bol. Llavors hi has de posar també un royal, val? I després, què més? Ah, i ratlladura de llimona.
Això és opcional, no?, per si li vols com donar un toc així a llimonat.
Correcte.
Doncs ratlles la pell, no?, de la llimona.
Sí, una miqueta de pell. També hi podries posar xocolata o farcir-la després quan la treguis d'altres coses, però jo no li poso mai. Aleshores, amb una batedora ho vaig tot bé,
sí,
que no
sí,
quedi
tot dissol.
Ningú grumoll, exacte. I després ja tens el forn precalentat a 180 graus 200 i crec que són uns 35 minuts. Llavors.
Això és el que estàvem comentant abans, que també depèn del forn, de la intensitat que tingui. Per exemple, en el cas nostre, no, a Barcelona, allà sí que són uns 40 minuts a 180, però a una altra casa que tenim és menys temps, perquè el forn és més intens. Llavors, això heu d'anar veient una miqueta vosaltres. A la mitja hora, punxar amb un ganivet, no? amb un escuradents, i veure si encara surt líquid o
humit.
Si ja està...
Sí, si surt humit, a l'escuradents. I si ja surt sec, vol dir que la coca ja està. I aleshores, jo també el que li faig, que queda molt bo, és quan ja l'he tractat el forn i refreda una miqueta, li poso sucre glaç, aquest que és el sucre glaç de reposteria, per sobre, no? I boníssima.
I això és una recepta que, comptant els 35-40 minuts de forn, però realment preparar-la són 15, no? Crec que està calculat. Són 15 minuts dels ingredients.
Jo diria que menys, Jo normalment el que faig és ja deixar-m'ho tot els ingredients allà sobre del marbre. I res, és anar posant-ho tot a dins. I és, jo diria que en 10 minuts ho tens preparat i després batre-ho i 35 minuts de forn.
Mm-hmm. Que és una recepta que ja veieu que amb pocs ingredients doncs surt molt bona i que anirà passant de generació en generació, perquè la meva mare ho va aprendre de la meva àvia, és a dir, de la seva mare. Nosaltres ho hem après d'ella i nosaltres quan tinguem fills els ensenyarem i jo bàsicament, bueno, jo li vaig ensenyant a tothom perquè també quan l'he fet algun cop i la porto a algun lloc em pregunten la recepta i és una recepta típica de coca de iogurt normal.
Correcte, sí, sí. I jo ja aprofito aquesta altaveu que tinc per recomanar a tothom, que segurament ho saben, ja ho sabeu, però que és molt bona i que es fa de seguida.
Doncs ja sabeu, us ho podeu apuntar i per la pròxima recepta que feu a casa la feu i segur que a tothom li agradarà molt. Moltes gràcies, Núria.
Pues a vosaltres, que us vagi bé i que agafeu i la proveu.
L'Anna Clarà i la seva mare, la Núria, des de Ràdio Sabadell, fent-nos aquesta coca irresistible. Us recomanem que la proveu, a més, és super, super fàcil de fer. Vinga, va, la propera parada ens du cap a Ràdio Ciutat de Tarragona. Arrenquem l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
Hola, bon dia.
No. Lídia. Lídia.
Hola, bon dia.
Et dic que no.
Ah, perdó, perdó, dic. Dic, ai, a veure si ja l'haurem liat.
No, 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 que va, que va. No, que no és el títol de la primera proposta que ens portes avui. Perdona, eh?
És que jo ja m'ha fet uns insults.
Perdona, Lídia. Va, 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 posem-ho, fem-ho bé, fem-ho bé. No, un espectacle de dansa contemporània.
Correcte, sí, sí, ens canta el porta a la companyia La Venidera i s'emmarca dins de la desena edició del Festival Tangent que omple les places, carrers i patis interiors de l'Eixample, d'escenaris d'art viu i que està impulsat pels centres cívics d'aquest districte. I la representació aquesta que comentaves és avui, dimecres 22 de juliol, a les 8 del vespre, precisament al pati interior del Centre Cultural La Casa Elizade.
Molt bé, comencem doncs en dansa contemporània a l'Eixample de Barcelona, però després un espectacle de caire més familiar a Lleida.
Correcte. Avui el Caixa Fòrum de Lleida acull una nova sessió del cicle Petits Cinèfils amb una pel·lícula d'animació que es diu La Nina i el secret de l'Arissó, que és un film que explica la història d'una nena que amb l'ajuda del seu millor amic intenta retornar a la felicitat al seu pare després que es quedi sense feina. I bueno, podem escoltar un momentet el tràiler que està subtitulat en català, ho he dit doblat al català, així que està bastant guai, tot i que la pel·lícula és francesa.
Això m'ha donat una idea per als contes. Vols saber quina?
Sí!
Molt bé. Llavors aquests contes els titularé Els contes de l'Arissó. El món és immens per un arissó
tan... Abans de la projecció, l'equip també educatiu presentarà la pel·lícula i després hi haurà un debat en família. I la sessió és demà, dia 23 de juliol, a 6:45 de la tarda i l'entrada de l'activitat té un preu de 5 euros.
Molt bé, cinema d'animació, doncs, a Caixa Fòrum Lleida, que també té la seva rèplica, diria jo, que en diversos Caixa Fòrums de tota Catalunya. I tanquem amb un concert de música a Cassà de la Selva.
Sí, a Cassà de la Selva, l'artista tarraonina Anna Dibori presentarà en directe el seu últim disc Eclipsi dins la 23a edició del Festival Solfejant, que omple de música tots els dijous de juliol la vila. I hem parlat amb l'Esther Domínguez, que és la regidora responsable del festival, que ens explica com és que una tarraonina ha acabat en la programació del Solfejant.
Ja l'any passat ens va arribar la proposta de l'Anna Dibori i ens la vam anotar i bé, l'hem estat escoltant, pensem que encaixa molt amb el festival perquè, pel que et deia, no? Són concerts amb un format relativament petit, és com molt proper, no? I es crea com un espai molt íntim molt entre el públic i l'artista i pensàvem que encaixava molt bé. Aleshores, doncs, bé poder tenir una tarragonina, no? En aquest cas, en el nostre festival, i esperem que se senti superben acollida, segur que sí.
Doncs bé, l'Anna Dibori, a més, ens invita a poder descobrir un directe molt íntim, carregat d'emoció i d'introspecció, i són cançons que reflexionen sobre les llums i les ombres i marquen una etapa creativa molt, molt important. I el concert també és demà dijous.
Doncs sí, l'Anna Dibori, que darrerament està més reflexiva que mai. Li coneixíem directes més potser lluminosos o desenfadats al començament de la carrera, però ara ens convida més a la reflexió en els seus concerts, uns concerts molt cuidats, com dèiem abans a començament de programa, amb l'Enric, que val la pena anar a veure concerts en directe, i justament els de l'Anna Dibori són molt cuidats, intimistes, no?, però detallistes. Molt bé.
Són molt macos.
Ah, que sí? Sabem de què parlem, no, Lídia?
Sí, sí, la gent d'aquí de Tarragona sabem que l'Anna Dibori és una joia i que val molt, molt la pena.
Clar que sí, doncs l'hem de recomanar. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat Tarragona, moltíssimes gràcies.
Adéu, fins demà.
Adéu, fins demà. Petites joies del territori que anem descobrint i recomanant, que d'això es tracta l'Obert per Vacances. Vinga, i més recomanacions musicals. Avui la pregunta del dia era: quina és per vosaltres la millor cançó o la vostra cançó de l'estiu, del vostre estiu? I jo, que li deia abans a l'Enric, no n'han sortit de massa friquis. Doncs sí, al final sí, amb el reportatge estupendo que ens ha fet Arenys, n'han sortit d'aquelles de tots els temps i totes les èpoques. Enric Rubio, des de Cardedeu, anem tancant amb els comentaris dels oients.
Tu vols coses friquis?
El que tu vulguis, sí, 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 sí.
Perquè prepara't pel que et porto, eh? Alerta. D'aquelles molt, molt friquis, però que tots hem ballat, encara que no són lletres assertives.
papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi, ven a mi.
Recordem aquesta, Núria?
Perreo total.
Sí, sí, sí. Em porto una altra que de fet, les nostres generacions la coneixeran. S'ha deixat de cantar, però va abarcar tot un país i va ser espectacular. I quan la sentis, tindràs un déjà vu increïble. Què? Sí o no?
M'encanta, m'encanta.
Home, és
superfort. És
superfort. Jo, mira, no he buscat ni la data de quan és, però això deu ser dels 2000.
Ai, t'ho busco, t'ho busco.
Sí, sí, 2000 i poc, espectacular, eh, aquesta cançó.
Sí, sí.
Teatre va ser la idea original.
Sí?
Sí, sí, això he buscat, no ho sabia i...
Sí, mira, 98, 98 la cantava Josmar. Josmar amb el seu tanga estupendo i la seva barretina.
Aquí està, de banyets que tenia jo, Verge Santa. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i des d'aquí també, mira, aprofitem, estem d'humor i tot, però bueno, estem parlant de música i sí. M'acabo d'enterar que ha mort Joan Roca, fundador d'Antònia Font, històric baixista, que va participar a tots els inicis de la banda, així que, escolta, estem parlant de música, per tant, no hi ha gairebé, jo diria, millor música que Antònia Font, són dels pioners que després han portat, han inspirat grups com Manel, que tan bé han fet en aquest país, no? I des d'aquí també, doncs mira, aprofitem-hi un record que la gent escolti també Antònia Font, té moltes cançons d'estiu, alternatives, sí. I no n'he pogut portar cap.
Jo tenia en ment o posava la de Mucho Mejor estiu. O posava el Fa Calor dels Antònia Font, que també és,
home,
és una cosa xula.
Home, i tant, i tant que sí. Sí. Estava buscant, però estava a mig minut i no em donava temps.
Clar, ja teníem temps.
Sí, escolta, han sortit cançons de tot tipus, eh?
Sí, hem de tentar tancant l'última, va.
Doncs mira, ens ho explica la Maria i diu la cançó Estiu de Martina Burón. Gran cançó, busqueu-la, no us la porto en directe aquesta, però busqueu-la. Martina Burón és l'artista i es diu Estiu. Molt xula, gran persona, fantàstica professional. Okay. Us sorprendrà aquesta descoberta.
Martina Burón, ens la quedem com a alternativa. Enric, ho hem de deixar aquí. Demà, mireu xarxes, aquest també és primer xarxes i sabreu la pregunta del dia de demà. Gràcies,
exacte,
Enric.
Exacte.
Ai, adeu.
Adeu.
Tanquem l'Obert per Vacances, demà hi tornarem a les 9.
I'm happier without you, that's for sure. When I'm better, xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.